El cafè de la ràdio, Núria García.
Girós, des del novembre passat la directora general de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat. Girós ha estat molt vinculada al Consell de Joves de Sabadell i ha participat en la xarxa de Consells Locals de Joventut. I avui ens acompanya al cafè de la ràdio. Molt bon dia i gràcies per ser avui a Ràdio Sabadell.
Molt bé, molt bon dia. Moltes gràcies per convidar-me.
Com arriba Laia Girós a ser directora general de Joventut de la Generalitat?
És una pregunta que a dia d'avui encara me la faig jo, perquè jo sóc treballadora social de professió. Fins fa 3 mesos feia de treballadora social en un centre residencial del departament, però a Cerdanyola. També he tingut trajectòria aquí a la ciutat, a la nostra ciutat de Sabadell, en el servei d'atenció a domicili durant ben bé 2 anys de la meva carrera professional, i he tingut al mateix temps aquesta vinculació que bé comentaves amb el Consell de Joves de Sabadell, amb una militància també política a la meva ciutat. He estat implicada des de ben jove, des dels 16 anys, m'agrada dir-ho perquè ja en tinc 29, en faré 30, és a dir, ja són uns quants anys a la meva vida, i a més també vaig tenir l'oportunitat de formar part del Consell de Joves de Sabadell, una entitat que gestionava l'equipament de joventut més gran de la ciutat, i gràcies a això vaig poder també col·laborar a la xarxa de consells locals dins del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i de diferents espais. És una mica en aquest conjunt el motiu pel qual el conseller i la secretària Georgina Oliva em fan aquest vot de confiança fa 3 mesos per encapçalar la Direcció General de Joventut.
De fet, és un càrrec el mateix que va ostentar Juli Fernández, exalcalde de Sabadell, fa ara un temps. Li ha demanat consell, d'alguna manera?
Doncs les primeres setmanes sí que li vaig demanar consell. Vam tenir ocasió d'intercanviar unes paraules amb en Juli, que té molta trajectòria política a la ciutat, però també té aquest barret més institucional de govern, i el que em va transmetre és, bàsicament, fes polítiques adreçades a la joventut i disfruteu.
Li agradaria seguir el mateix recorregut i en algun moment de la seva carrera fer política activa a Sabadell?
Doncs ara mateix no m'ho plantejo, bàsicament perquè la meva prioritat és encapçalar la Direcció General de Joventut, que tenim molta feina, perquè com que la joventut i les polítiques de joventut són transversals i afecten els joves a tots els nivells, ara mateix el que m'ocupa és això, i no penso més enllà de les línies de treball que encapçalo des de la Direcció General.
I quines són aquestes línies de treball, els grans eixos en els quals ha de treballar l'àmbit de joventut de la Generalitat?
Per una banda, ara mateix estem immersos en el procés d'avaluació del Pla Nacional de Joventut. El Pla Nacional de Joventut és l'eina on s'encapçalen les polítiques que han de donar suport als nostres joves arreu del país, a Catalunya. Ara mateix estem avaluant aquest darrer Pla Nacional de Joventut, que fa 10 anys de la seva aplicació. Per tant, justament l'estem avaluant, i al mateix temps estem construint el nou Pla Nacional de Joventut, que encara no sabem si podem dir que serà per 10 anys més, perquè ens plantegem aquest procés de Pla Nacional de Joventut com una eina molt més oberta que l'anterior. Venim amb una bona herència, és a dir, quan nosaltres anem al món a explicar que Catalunya té un Pla Nacional de Joventut del qual se'n deriva una llei de polítiques de joventut, sembla mentida, però som referents. Vull dir que normalment ens trobem a l'inrevés, que ens n'anem a països com Finlàndia i ens emmirallem i ens agradaria arribar, però quan expliquem arreu del món que a nivell de Catalunya tenim una llei de polítiques de joventut i un pla nacional que recull totes les accions de joventut, la gent es sorprèn i també se'n meravella en aquesta banda. Llavors, nosaltres ara mateix les línies que treballem a grans trets en aquest Pla Nacional de Joventut pretenen trencar amb aquesta paraula que diem adultcentrisme. És una paraula molt, molt recent a les nostres vides. Desgraciadament són pràctiques que es porten fent des de fa temps, és a dir, hem de deixar que els joves agafin aquest poder. Els joves sovint diem que no estan empoderats. Des de la Direcció General considerem que els joves sí que estan empoderats, però hem de cedir des dels adults, que jo sempre dic, no sé si m'incloc com a adult, com a jove, perquè això també és un altre debat, fins quan una persona és jove, no?
Clar, com accions concretes que recullen aquest pla que estan avaluant i aquest futur pla que han de fer, quines serien aquestes mesures a implementar de cara doncs, a afavorir que el jovent pugui evolucionar?
Nosaltres, amb el Pla Nacional de Joventut, bàsicament el que pretenem doncs, és cercar aquesta interdepartamentalitat, que és una tasca de la Direcció General de Joventut, és a dir, fer xarxa amb els altres departaments de la Generalitat, perquè molt sovint doncs, no tenim aquestes competències directes, però hem d'incidir en aquests departaments per acompanyar-los, per veure quines accions estem fent, com per exemple podria ser en matèria d'habitatge, en matèria d'ocupació. Nosaltres no tenim aquesta competència directa en habitatge, en ocupació o en altres temes, però sí que podem treballar amb departaments de la Generalitat doncs, per fer-ho.
Clar, problemàtiques com l'habitatge, l'ocupació, al final es van retroalimentant, perquè si no tenim una ocupació de qualitat, evidentment se'ns farà més difícil independitzar-nos, trobar un habitatge on viure i més tenint en compte com estan els preus. Aquest treball interdepartamental que comentava també influeix en el tema de les universitats, perquè és un tema que també s'ha posat molt sobre la taula per l'increment de les taxes universitàries. És un problema que també els preocupa i que també abordaran en aquest pla?
Ens preocupa tot allò que afecta el jove, és a dir, la tasca de la Direcció General és fomentar aquesta emancipació dels joves. També treballem a nivell d'emancipació trencant una mica els esquemes, és a dir, l'emancipació dels joves no és la mateixa de fa 20 anys a l'emancipació d'avui en dia. Com bé deies, els problemes que tenim els joves per trobar un lloguer assequible, per trobar una feina que no sigui precària, són palès a tota la societat d'avui en dia. Llavors, des de la Direcció General intentem doncs, acompanyar, per exemple, un exemple molt clar, no? Si parlem d'accions concretes a nivell d'habitatge, no? Que no tenim aquestes competències directes, intentem, per exemple, assessorar els ens locals amb qui fem les polítiques de joventut, també amb la proximitat que tenen el territori amb els joves, amb els ens locals, intentem assessorar-los amb, per exemple, doncs, fer models alternatius de tinença i accés a l'habitatge, no? Una mica trencant el binomi de compra i lloguer, intentem doncs, cercar iniciatives que permetin, per exemple, doncs, una sessió d'ús, que no se'n parla tant, de l'habitatge, perquè ens és molt difícil doncs, incidir en aquests lloguers a dia d'avui que són abusius pels joves.
Sabadell, poso l'exemple de la ciutat perquè és el que més ens toca de prop. El govern municipal està treballant en un projecte per construir pisos, en aquest cas en el barri de Campoamor, enfocats a això, al lloguer social per joves. És una de les polítiques que haurien d'agafar com a exemple doncs, totes les administracions, els ajuntaments en aquest cas que són la més propera?
Està clar que és una de les eines, però creiem que no ha de ser l'única. Hi ha d'haver-hi més, com bé deia, no? Aquesta guia que trenca aquest binomi de lloguer i compra. Hem d'anar una mica més enllà i treballar doncs, d'una manera potser més actualitzada, no que només els joves puguin tenir accés a un pis a través del lloguer o de la compra, sinó treballar tot el que és la cessió d'ús, el cooperativisme, treballar iniciatives amb els joves.
Uh-huh. I una regulació dels preus dels pisos, dels preus dels habitatges, també entra dins de les polítiques que s'haurien de tirar endavant?
Això, desgraciadament, no és competència de la Direcció General. Hi ha hagut iniciatives a nivell de Catalunya, però en tot cas això és una pilota que ho té l'Estat a sobre la taula.
Un altre dels cavalls de batalla de l'àmbit de joventut de la Generalitat és la igualtat entre els joves. Com està aquest tema? Perquè s'està parlant que hi ha una certa regressió, no?
A nivell
entre nois i noies, podríem dir. Fomentar aquesta igualtat entre nois i noies amb aquest caràcter, doncs, a més, amb aquest afegit de ser joves i aquesta desigualtat que es va produint entre els dos...
Si parlem de desigualtat a nivell de gènere, perquè hi ha diferents desigualtats,
sí,
és a dir,
sí.
Podem dir desigualtat a nivell de gènere, desigualtat d'oportunitats entre joves que viuen a la ciutat i al món rural, no? Hi ha diferents desigualtats que travessen joventut. Si parlem amb violències masclistes, igualtat de gènere, des de fa ja temps la Direcció General encapçala un seguit de mesures que han vingut reforçades també amb el Pacto de Estado contra les violències masclistes, que ha sigut doncs una injecció econòmica que ens ha ajudat a donar suport a molts programes. Nosaltres estem fent des de formacions a professionals que atenen a joves, és a dir, tot el món d'educació en el lleure, que és una de les línies principals a les quals nosaltres donem suport i que és un actiu de país i que no ens cansem de repetir-ho, perquè a Catalunya hi ha molts joves que els dissabtes s'imposen impliquen en els seus caus o bé en els seus esplais. Tampoc m'envull anar molt cap aquí, però sí que m'agrada remarcar-ho perquè és un actiu de país que sempre que puguem hem de posar en valor. Doncs també fem formació a aquests joves, joves que treballen amb adolescents, com detectar violències masclistes en l'entorn de lleure o en l'entorn de les activitats de lleure, com abordar-les, perquè sovint ens trobàvem doncs, que es donaven situacions i els joves no tenien, els joves monitors no tenien doncs, aquestes eines per abordar-ho. Una de les altres coses que també estem treballant a nivell de violències masclistes són formacions. Vam fer una campanya també que va ser bastant de renom l'estiu de passat, que va ser la campanya Malamente, que precisament posava al punt aquests anomenats micromasclismes, que tampoc ens agrada dir-los micromasclismes, perquè tot és masclisme, i sembla que si dius micromasclisme li estàs traient importància. La campanya el que pretenia doncs, és abordar aquestes situacions que ens trobem les noies i les dones en el dia a dia, i que de vegades potser no les detectem com a tal, i també posàvem el focus en els nois, no? En aquesta conscienciació de que els nois, quan fan certes accions, no són conscients que estan perpetuant doncs, aquestes violències masclistes. I entre d'altres accions que són molt llargues i potser no és el moment d'estendre'm a explicar-les.
No, perquè tenim moltes preguntes sobre la taula. De fet, últimament també són un tema de debat els anomenats o mal anomenats MENA, els menors estrangers no acompanyats. És una cosa que preocupa, difícil de gestionar?
Preocupa perquè són joves, al cap i a la fi no hi he entrat en matèria, però ja fa un temps hi va haver una reformulació. La Direcció General de Joventut està integrada dins de la Secretaria d'Infància, Adolescència i Joventut, on hi ha també la DGAIA, que és la direcció general que s'ocupa de l'atenció a la infància i que té la responsabilitat doncs, donar suport a aquests menors no acompanyats. Al cap i a la fi, el que ens plantegem també des de la Direcció General és que aquests menors no deixen de ser joves, seran joves, i les eines que tenim doncs, per donar-los atenció sovint són poques, desgraciadament, i no ho veiem tampoc com has comentat, el segon que has comentat, sinó que és com una oportunitat també de un repte, però també una oportunitat per la societat catalana.
Clar, no sé si hem de canviar una mica aquest paradigma, perquè és un tema sensible i que, malauradament, genera un cert rebuig. Per tant, cal que la societat també faci aquell clic per entendre que això no és un problema ben gestionat i que precisament pot doncs, suposar una oportunitat, perquè també feia uns dies mirava unes dades que deien que necessitarem població immigrada per continuar endavant amb el model que tenim actualment econòmic.
Sí, el que passa que el que ens trobem doncs una dificultat en que aquests joves els puguem incloure en la roda, per exemple, de treball a l'hora de permisos. Si tu parles amb ells, al cap i a la fi han vingut aquí perquè tenen ganes de treballar o perquè tenen ganes d'estudiar i ser un jove més. Les necessitats que tenen òbviament són diferents als joves d'aquí, que parteixen d'una vida molt diferent que no pas ells, però al cap i a la fi ells el que venen aquí és a voler estudiar i a voler treballar. Pots parlar amb ells i potser et diuen és que jo vull ser mecànic. I dius, ostres, és que no podem de vegades ajudar-te perquè no tens un permís de treball, hi ha aquestes dificultats. Llavors l'acció es veu limitada. Llavors jo crec que hauria d'anar com una estratègia, no només de Catalunya, sinó de tot l'estat espanyol, de com podem ajudar i encaminar aquests joves a que puguin complir doncs, els seus somnis de futur.
Clar, l'altre dia parlàvem en aquesta mateixa emissora amb una entitat que es dedica doncs, a treballar amb aquests joves i deien, clar, potser el problema és que quan arriben ja tenen 17 anys i el circuit llavors es fa molt curt perquè quan compleixen la majoria d'edat ja poden volar sols, per dir-ho d'alguna manera. Clar, si aquests infants arriben més joves, sí que tenim més temps per donar-los totes aquestes eines que necessiten perquè al final puguin ser independents, no?
Sí, això és en part així, és a dir, quan ells arriben sovint tenen 16-17, amb els 18 anys quedes, perquè així està establert, com qualsevol altre jove de Catalunya que sigui atès doncs, per la direcció també de la DGAIA, queda fora doncs, de certs recursos, sí que es complementa a través d'una prestació econòmica, però que sovint, òbviament, no és del tot satisfactòria doncs, per poder portar el seu projecte de vida.
L'altre àmbit que volia abordar era el tema de l'oci. L'oci també forma part d'una de les polítiques del Departament de Treball i en concret de l'àrea de joventut?
Nosaltres més que l'oci en si parlem més de cultura, és a dir, nosaltres treballem, col·laborem també amb l'Agència Catalana de Joventut, que és conjuntament, és a dir, nosaltres som Direcció General de Joventut i Agència Catalana de Joventut, som joventut, treballem de la mateixa manera, l'Agència Catalana doncs, desenvolupa programes com per exemple el Certamen Salvador i Borra que col·laborem amb Illes Balears doncs, per cercar talents en prosa catalana i poesia catalana. Treballem més en aquest nivell que no pas en oci nocturn. En oci nocturn el que nosaltres podem treballar o podem fer palès és més, per exemple, doncs, prevenció de violències masclistes.
Que és una mica el que comentàvem abans. Per anar acabant, clar, porta tres mesos al capdavant de la regidoria, des del novembre, de la regidoria, no, perdó, de la Direcció General de Joventut, tres mesos des del novembre. Quin balanç en fa? Perquè, deia, molts reptes per endavant, té temps per fer-ho tot.
Bueno, sempre ens agradaria que les coses anessin més ràpid, això sí que és cert, és algo que et dones compte quan entres dins doncs, de l'administració i entres dins de més el govern de Catalunya, que de vegades és difícil. Sí que tenim molts reptes, sí que tenim molts projectes doncs, que ens agraden i sobretot el que bo que té joventut és el treball en xarxa. No ho he comentat, però arreu del territori, aquí Sabadell n'és un exemple, tenim un desplegament de la Xarxa Nacional d'Emancipació de Joventut, tenim unes 44 oficines joves repartides arreu del territori, que vertebren moltes polítiques de joventut, que treballen amb els ajuntaments i amb els consells comarcals de cada comarca de Catalunya. Llavors, això sumat a totes les accions que fem des de joventut, que a més estem en un moment que per mi i per la Direcció General de Joventut és molt important, que és l'avaluació del Pla Nacional de Joventut i la construcció del nou Pla Nacional de Joventut, la veritat és que de vegades sí que ens falten hores al cap del dia, però sempre acabem intentant cercar-les com sigui per tirar endavant.
I falten recursos perquè estem en un període de pressupostos prorrogats, ara sembla que la cosa es desencallarà i que per aquest any finalment s'ha arribat a aquest acord entre el govern i els comuns per tirar endavant els comptes de 2020. Esperen doncs, que comptar amb més recursos per tirar endavant totes aquestes polítiques?
Bueno, de moment sembla que tot tira que hi haurà pressupostos. Llavors aquests pressupostos ens permeten doncs, donar una estabilitat per una banda al que estem fent des de la Direcció General però també des del Departament i també doncs, consolidar aquelles línies de treball. Llavors, estem contents en aquest sentit.
Doncs Laia Girós, directora general de Joventut del Departament de Treball de la Generalitat, gràcies per visitar avui el Cafè de la Ràdio i bona feina.
Vale, moltes gràcies.
Adéu.